salutacions. És que tinc aquí a la Marga i anava a dir bon vespre. Bon dia, bona tarda, bona nit, no? Doncs salutacions des de l'estudi de Ràdio Castellà. És un quart de vuit i tot just encetem el debat en el format, diguem-ne, més polític, perquè ahir vam tenir el ple municipal de gener i és per això que avui ens acompanyen representants de totes les forces, doncs, que conformen el consistori aquest mandat 2024-2027.
No? 2023.
És, 2023-2027. Doncs comencem i, si us sembla, saludem ràpidament a la taula. Tenim a la meva esquerra Joan Juni, de Junts, què tal?
Hola, bona nit.
Dolors Ruiz, d'Esquerra, què tal?
Molt bé.
Miqui Vilanova,
bona nit.
Ara toca.
Bona nit.
Marga Uncins, de la CUP,
hola,
què tal? I el Rubén Peñalbert, en aquest cas, que no ets el portaveu de Som de Castellà PSC, però diguem-ne que vens una mica com portaveu suplent, podríem dir.
Bueno, el portaveu titular avui no podia.
No podia. Pues... Molt bé, doncs, si us sembla... M'agradaria parlar, si ens dona temps, del tema aquest de Catalunya, el tema gros de Catalunya que tenim sobre la taula, que és el tema de Rodalies. Avui hi ha hagut una compareixença o un monogràfic al ple de Parlament i, bé, en castellà estem dintre de Catalunya i també estem sotmesos al que passa amb aquesta xarxa de Rodalies que ens està trasbalsant a tots bastant. Però això serà quan, bueno, intentarem l'últim bloc del programa. Si us sembla, repassarem del ple, doncs, el que sembla ser que va donar, doncs, més de sí a nivell de debat, i comencem per la part, doncs, de les decisions resolutives, les propostes que porta l'equip de govern, i en aquest cas va haver-hi una aprovació definitiva, perquè clar, normalment això la gent o la ciutadania potser no ho té en compte, no? Que ja normalment alguns temes en el ple passen fins a 3 vegades, d'altres poden passar fins a 5 vegades, en aquest cas quan hi ha una modificació d'un pla de millora urbana, entenc que es fa una aprovació inicial, una aprovació provisional i una aprovació definitiva, és, hi ha una sèrie de filtres, diguem-ne, que van passant, doncs, aquests tràmits administratius, però bé, sembla que el debat, doncs, per una banda anava de fons, perquè és un pla de, una modificació en un pla de millora urbana a Can Carner Sud, que perquè la gent ens entengui és una operació urbanística en la qual s'han de complir una sèrie de requisits que marca, doncs, la llei catalana i les pròpies normes de l'Ajuntament, però que pel que sembla hi ha una modificació que no ha acabat de... doncs, de fer el pes amb alguns grups de l'oposició. Si voleu, mira, comencem per l'oposició i en tot cas després pots recollir tu, sí. Rubén. I en aquest cas, en el cas de Junts, si vols, comencem per tu. Hi havia com uns dubtes, però al final el vot va ser favorable.
Sí, bueno, al final vam votar a favor perquè tota la documentació que el Lluís, doncs, va estar analitzant molt el tema aquest i va dedicar-hi moltes hores, i hi havia moltes coses que no es quedaven clares, no? I llavors, doncs, bueno, el que vam fer van ser moltes preguntes en el ple que el Joan Creus, doncs, ens les va respondre i també es va comprometre a coses que faltaven, que són els passos que venen a partir d'aprovar-ho en el ple, doncs s'ha compromès a això. El tema és que han canviat la volumetria dels edificis perquè estava la volumetria feta d'una manera... i ara, doncs, ho han canviat, llavors edifiquen una planta més i com a zona privada, perquè hi ha una zona que és pública, no?, que passarà per l'Ajuntament, que són els carrers i tot això que tenen d'urbanitzar i els aparcaments que hi haurà a fora, però llavors aconsegueixen més zona verda amb una piscina i, bueno, el que s'acostuma a fer per vendre més cars, que és el greu problema. Els preus dels edificis aquests estan venent a més de 4.000 euros metro quadrat útil. Uh-huh. És una vergonya. Però, bueno, el tema és que si es comprometen ara, doncs, a passar-ho i poder-ho repassar, no sé. Semblava com si haguessin hagut alguna cosa que no acabaven d'entendre, no? Però, bueno, s'han compromès, en principi, conforme a la llei, doncs, estan complint el que obliga, i a partir d'ara, doncs, bueno, ens quedem una mica, doncs, ara els passos que farà l'empresa constructora, doncs, a partir d'ara, doncs, a poder-ho supervisar.
No? Sí, perquè de moment no s'ha posat ni una pedra, no s'ha posat,
no
s'ha fet
res,
ni un fonament, no s'ha d'urbanitzar, etcètera.
Sí, bueno, has de provar, clar, els passos aquests són llargs. Uh-huh. Clar, nosaltres vam veure que van comprar aquest edifici, que suposo que estava en alguna subhasta, el van comprar fa 10 anys, el 2000...
L'edifici dius o dius el terreny?
Ai, perdona, el terreny, uh-huh. El 2016 el van comprar... i per l'empresa que ho compraven això sembla que sigui que ho vagin comprar d'una subhasta.
Mm-hmm. Seguim la ronda, en el cas d'Esquerra, Dolors.
Doncs, evidentment, vam votar en contra i vam trobar tota la informació, que de fet hi era, i és consultable, vull dir, si busques una miqueta, un munt d'informació, tant de la primera fase com els informes d'aquesta modificació, com bé deia la portaveu de la CUP, la Marga Oncins, doncs hi havia uns estudis de perspectiva de gènere, etc. Vull dir que ens vam mirar tota la informació i evidentment vam votar en contra perquè segueix la mateixa línia que està veient-se últimament de construcció a Castellà, que és pisos molt grans, o sigui, molts blocs de pisos, i desaprofitem l'oportunitat per marcar quina quantitat d'habitatges dins d'aquests blocs de pisos poden anar a un preu assequible. Estem perdent oportunitats a cada construcció que es fa. Evidentment, no estem obligats per llei. Evidentment, per llei poden fer el tipus d'habitatge que vulgui l'Ajuntament i no està obligat a fer aquests habitatges a preu assequible o a marcar-ho, però que es podria fer. Per tant, és una voluntat política que estem perdent a cada modificació del POM que té a veure amb habitatge. I bé, el pujar la volumetria vol dir que estem pujant fins a 4 plantes allà on abans es feien 3, però com que no estem pagant per número d'habitatges que es faran, sinó per una superfície física, vull dir, tu pots fer el bloc superalt, tens un percentatge sobre aquesta pastilla física en vertical per poder marcar quin tipus d'habitatge tindrà l'Ajuntament. Per tant, estem perdent també aquí quins habitatges des de l'Ajuntament podem aprofitar per, si en algun dia doncs, decidíssim marcar que és un preu de lloguer assequible o etcètera. Mm-hmm. Per quina va la cosa, evidentment vam votar en contra perquè que marqui el constructor com ha de ser el nostre municipi ens sembla políticament incorrecte.
Mm-hmm. A veure, Miqui, ara toca.
Per la nostra part, només del que vam dir, nosaltres vam presentar abstenció i sí que creiem pues, que sempre sol·licitem i demanem a l'equip de govern que quan hi hagin canvis importants, que nosaltres creiem que la volumetria és una variació important, a nosaltres sí que ens agradaria que tinguéssim un canal, com estem obrint, que ahir també ho vaig dir en el ple, que en mica hi ha moltes licitacions i ja tenim un canal molt més obert, molt més participatiu de tots, però en aquest cas sí, pots mirar la informació, però el tema de volumetria i tot, jo crec que aquest tipus de modificacions ho tenim que consultar amb els grups d'oposició. Mm-hmm. Jo crec que sí. El nostre parer, per això va haver una abstenció. Sí que tornaríem a estar amb el mateix de sempre, que ja no és per treure a cada ple, però clar, una altra promoció, bastantes més vivendes, més tal, més tot, però tenim els mateixos serveis, mateixa carretera, tot igual, llavors...
Uh-huh. Bueno, és el ser o no ser, no? Sembla un drama shakespearià, això, no? Sí, Marga.
Sí, jo el que volia era afegir el que ja havia comentat la Dolors. De totes maneres, bueno, obro un meló que ha encetat el Miqui, aquest de m'agradaria que es consultés amb l'oposició. Amb l'oposició no es consulta res. Hem demanat precisament de cara a aquest ple en diverses vegades poder-nos reunir per un altre dels temes de la jutgessa de Pau, per exemple, se'ns ha negat la possibilitat de debatre. La moció que vam presentar a la CUP es va dir que no, sense cap mena de possibilitat de debatre. Vull dir, cada vegada més veiem que aquest equip de govern està menys tenint, desaprofitant les possibilitats de debat amb la gent de l'oposició. Això per una banda, ja sé que no tenia a veure, però ho ha tret el Miqui i jo m'hi enganxo. En segon lloc, contestant al Juni, que sigui legal no vol dir que sigui el millor. Evidentment aquest ajuntament no farà res il·legal, això ho tenim claríssim. És un ajuntament que respecta molt la legalitat i ho tenim molt clar. D'acord? No faran res il·legal, però és que la legalitat no sempre va de la mà de les bones praxis, del que pot ser millor pel municipi. I la nostra crítica, que també vam votar en contra, era precisament per això, perquè altra vegada tenim un model urbanístic reactiu, que el planejament del nostre poble és a demanda dels grans promotors privats, es diguin com es diguin. I nosaltres, com a persones que representem el poble, creiem que això és molt negatiu, perquè no respon a un projecte de municipi, sinó que respon a uns interessos privats d'empreses de molt alt benefici. I això no pot ser, no pot tirar endavant. I precisament, m'afegeixo el que ha dit la Dolors, però nosaltres també vam incidir molt en aquest punt, que ella també l'ha comentat per això.
Molt bé. Rubén, et toca recollir una mica el guant i...
Aquesta és una modificació que ve del 2019, que ja va passar pel ple, ha passat per junta, crec que tots els presents tenim accés a les juntes de govern local, tenim accés a el que es modifica, a el que es porta, igual que hi ha una ordre del dia del ple i nosaltres sempre estem disposats a explicar tot el que ens arriba. Una altra cosa és que ens culpen a nosaltres de que no volem negociar amb l'oposició, també ens faria mirar a vegades l'oposició què és el que ens vol consultar, perquè si no és algo que ens interessa, si som nosaltres els que consultem, està bé, si sou vosaltres els que voleu consultar, no estem... No. Això ha passat, ha complit tots els requeriments legals, com deia la Marga, hi ha una modificació que sí que és veritat que passem d'un espai d'un 12% de zona verda a un 20%. Hi ha una modificació que no és que generarà més habitatge, hi ha un creixement en alçada, sí que és cert, però deixem més espai lliure. Al final, una mica el que vam comentar ahir, no? I totes les consultes que des del grup de Junts, per exemple, que se'ns va fer arribar, se'ls ha contestat i hem estat a la seva disposició. Nosaltres sempre hem estat a la disposició de tots. El que no és nosaltres anar darrere de la gent, si és algú que ha passat per junta i que va al ple, estem oberts a negociar. Nosaltres que hem d'anar trucant de cada cosa que portem, també estem a la vostra disposició en aquest sentit.
Mm-hmm. Bueno, potser d'aquesta roda, que és com més àgil que la del ple, sí que podíem fer ràpidament, si voleu, perquè en el ple era marxar una mica, és que sobta aquest concepte de model de poble, no? A mi em sobta molt perquè em costa moltíssim. Jo penso un model de ciutat, si Barcelona, i mires una evolució, però un poble és tan micro que a vegades és complicat si no poses unes restriccions que no se m'acut com, és a dir, tu com pots evitar que un privat compri un terreny i decideixi, si la llei li permet, doncs que sigui totxana, si no tens una ordenança que impedeix que hi hagi aquella totxana. Llavors, clar, és com molt no? ja estàs sent reactiu. Per tant, és a dir, que et vingui una promoció d'aquest estil o que n'hagin vingut vàries en els darrers anys, això està marcant un model de poble o és una tendència? Bé, Castellà hem patit al llarg de la seva història, i el Juni està fent amb els seus articles una mena de mini-història de Castellà, a veure si pots explicar aquests capítols de l'urbanisme de Castellà del segle XX, perquè hem viscut de tots colors. Per tant, exactament això de model de poble, quan es parla de model de poble, es pot imposar o es pot marcar quin percentatge d'aquests habitatges, doncs com deia la Dolors, es pot marcar, pots exigir,
sí,
tu
sí,
pots exigir que una part sigui, o és un tema que deixes hi ha llibertat per fer-ho?
És competència municipal plenament. I en quant al model de poble, jo crec que ara, en aquesta poca estona que tenim aquí, no donaria, però que n'hi ha per debatre, i seriosament, què és un model de poble. En tot cas, si no hi ha cap projecte per part de l'equip de govern, el model de poble és el que imposen les empreses que venen de fora. Llavors però ja bueno, no hi ha res a parlar.
Ja, però jo dic que com que vivim en un entorn capitalista, ja. És a dir, això de models, a vegades, és un model econòmic doncs, que vol benefici, que vol riquesa, doncs la gent que et vingui a aquests pisos, doncs, potser alguns de Castellà se'ls podran pagar, d'altres no, potser vindran nous veïns, bueno, ens fallen els serveis, no tenim estació de tren, per dir alguna cosa, no? Bé, però al final vas combinant elements i la gent, doncs, el model de Castellà, crec que en general la gent està satisfeta, ho dic per les enquestes, almenys que surten de satisfacció.
La companya d'Esquerra deia que no teníem model d'habitatge, nosaltres el model d'habitatge el tenim molt clar, tenim els pisos de la Playtex, s'estan urbanitzant, hem comprat terrenys per poder fer més vivenda assequible, a nosaltres se'ns culpa de que no tenim model ni d'habitatge ni de res. Nosaltres l'estem executant. Que podem tenir models diferents, però això és lícit.
A veure, aquí anem a... Estem mesclant molts temes. Quan surt l'actual que Castellà ja té més de 500 peticions dels pisos de la Playtex, ens adonem de que amb els pisos de la Playtex com a tema de lloguer social no arribem a cobrir un 20% de les necessitats. Com a model d'habitatge, doncs clar, si nosaltres apostem perquè dintre de cada construcció de pisos hi hagi un percentatge de pisos reservats a lloguer assequible, allà tindrem un model, cosa que l'equip de socialista no està marcant. Quan es va fer la modificació del POM, perquè et facis la idea de que és un model de municipi, en el seu dia la gran barrera que es va posar és que a partir de la ronda cap a la zona industrial, allà s'acabava on podíem fer habitatge. I això és ja una marca de com volem el nostre poble. la zona de Can Carné o Can Bages, en el seu dia nosaltres demanàvem que Can Bages no fos un polígon industrial en si, perquè ja teníem els altres polígons i el creixement d'aquella zona podria tenir altres activitats que no tan sols empreses. I evidentment el tema de que hem de millorar les comunicacions és un model que podries dir al nostre poble, quan estigui ben comunicat, després podrem dir creixem més o tinguem més empreses d'aquest estil, més empreses logístiques o altres. El model el defineix, evidentment, el govern municipal. Hi ha topalls que no et deixarà fer doncs, a l'hora de modificacions del pont grosses, però si tu dius si els pisos que es faran al bosc de Castellà poden ser pisos o poden ser cases adossades, doncs això ho decideix l'Ajuntament. I aquí l'Ajuntament ha decidit doncs, que el constructor privat decideixi.
Bueno, però això es va aprovar en el pla urbanístic, no? Això està, aquesta parcel·la estava destinada a fer vivenda en el pla urbanístic.
Si tot és legal.
Si tot, en majoria absoluta, sabem qui va aprovar moltes coses, com el dia que va passar pel ple el tema de la modificació que ahir tornàveu a portar, doncs aquell dia en el plenari recordo que hi havia una protesta ciutadana pels presos polítics i que els únics grups que vam estar votant van ser socialistes, ciutadans
i Esquerra.
Esquerra vam votar en contra i la resta de grups, Junts per Castellà, CUP, doncs en aquell moment no estaven...
Van marxar.
Estaven al costat de la gent.
Per tant, sí que passen coses pel plenari, sí que podem fer-vos consultes, però nosaltres no necessitàvem fer consultes del que portàveu a aprovació, perquè ja ens va quedar molt clar que és el que fèieu. I quan vam fer les consultes a la comissió informativa van ser respostes. A l'equip de Junts no li van quedar clares, però nosaltres teníem molt clar que tornàvem a votar en contra d'allò que ja el 2019 ja no ens va semblar bo per Castellà.
De totes maneres, jo crec que en aquests pisos em sembla que hi havia un tant... Em va semblar que ho va portar el Lluís i jo m'ho vaig mirar així una mica per alt, i em sembla que hi havia 8 o 10 pisos o 12 que estaven destinats a algun tema d'aquests socials, no? En aquesta promoció.
Hi havia una...
A la documentació, ho vaig veure. Sí, ara jo no sé si però... ho han tret o no ho han tret o com està.
Ho hauríem de consultar, però... Jo crec que és una reserva que surt normalment en aquests casos i que es podria executar o en algun cas. També que podem estar d'acord en que es podria, però també tampoc oblidem que al final qualsevol privat que vulgui construir, si tu li bloqueges dos pisos, segurament també l'altra part també s'incrementarà el preu. No, que al final és fàcil dir-ho, però ja estem criticant que tenen un valor molt alt. I si al final tu els acabes modificant i acabes fent una reserva de dos, a l'altra part també acabarà incrementant.
El que no pot ser nosaltres és que
nosaltres hem apostat per un model on hi ha el terreny de la Plaites, on hi ha el terreny d'altres terrenys a Castellà, on volem destinar-los a lloguer assequible, a pisos pels ciutadans de Castellà, un lloguer molt més, a un preu molt més econòmic. I aquesta és la nostra aposta. Podem no ser la mateixa que vostès tindrien, però són models diferents on nosaltres també hem apostat per un pla d'habitatge a Castellà.
De totes formes, jo, si em permeteu, hem dividit el debat en dues línies. Una que és la legislació que hauríem de marcar des de l'Ajuntament, que jo també crec que seria molt vàlida, però amb el sentit de dir pues, que una o dues peces de cada d'això, de cada edificació, pues, quedés per lloguer assequible. Què passaria? Que potser doncs, tindríem el risc que moltes empreses, alguna empresa no li interessés i no ho fes. O s'encarís molt la resta de l'obra. Tot això està per veure. Està clar que això una cosa és la legislació municipal i per aquest cantó és una cosa. Però jo per l'altre cantó estic sentint, per exemple, paraules com negociar o culpes o ara la paraula que ha fet ara de criticar. No. Per la nostra part, quan demanem la mà estesa, nosaltres sabem que vostès tenen la majoria. I nosaltres el que fem, igual, és demanar informació. Si tenim informació, estem més contents. Ara tenim molta més informació en diverses licitacions. Sabem moltes coses dels temes de l'aigua, dels residus, que hi ha diverses reunions previstes. Tenim sobre la taula la taula de treball que es va fer pel tema de la Playtex, que vaig treure més informació en aquella reunió que en tot el temps que portem donant amb la Playtex. Donant voltes amb la Playtex. A l'última reunió, a la taula de treball, vaig treure una informació molt gratificant. No venien a negociar amb aquest humil, perquè no tenim força per negociar.
La clar. Vam exigir la taula.
Però la van exigir des d'Esquerra i nosaltres vam rebre una informació molt bona, amb gent molt oberta, inclús l'equip de govern, que això és el que jo els demano. No els demano negociar ni culpa, no, no. Els demano parlar, que tots si portem una miqueta, a vegades, encara que tinguin una majoria, siguin molts, quatre ulls veuen més que dos, sempre m'han dit. I no, no amb el sentit d'anar a línia de flotació, ni anar amb mala educació, ni tal, no, demanen informació.
Crec que sempre que has volgut informació, Miqui,
sí,
l'has
sí,
tingut, eh? O sigui que...
Però que si hi ha una modificació, dic per la meva primera intervenció, per la resposta que vostè ha fet, si tenim una, si tenim una modificació pues, d'espai verd o de volumetria o qualsevol cosa que nosaltres no hàgim, no estava inclòs el dia que es va mirar, amb el temps que porta, pues, escolti, pues, igual que ens enviem un correu, que estem rebent molts correus amb molta informació, i això és una cosa que jo he demanat des de que vaig entrar i és una cosa que agraeixo. Que passa que hem de continuar-ho, perquè jo crec que com està de convulsa tot el tema polític català i nacional, jo crec que els pobles que mantindran una línia i que facin les coses bé i legals, haurem d'acabar treballant conjuntament. Aquí, està molt, molt...
aquí hi ha un tema que discrepo amb el que has dit abans, Rubén, amb el tema de que si dediquen alguna vivenda assequible, doncs poden incrementar el preu amb el marge que tenen.
Sí, sí, no.
Se'ls aniré de caure la cara de vergonya, eh? Perquè hem vist a quin preu han comprat això en una subhasta, el cost del terreny, el cost de construcció sabem quin és, de fer les vivendes, a més surt a la documentació, i el preu que estan venent. Tenen molt marge.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, esclar, contra un marge d'una empresa privada no s'hi pot fer res. El tema és que, esclar, si no els venguessin, llavors tenen de baixar el preu, però el problema és que els venen i la gent ho paga, que aquest és el gran problema que tenim aquí, no? La gent paga aquests preus totalment exagerats i llavors aquí et quedes indefens, no?
Que hi ha la necessitat d'habitatge, al final tot està sortint al mercat
i... La crisi d'habitatge...
Existeix.
És a dir, que estem partint en els darrers anys a nivell de país, és molt important, i Castellà és simptomàtic i té, diguem-ne, grans defectes, després té algunes virtuts, però doncs, aquests defectes que s'han anat com cronificant en la concepció, jo diria, de país, en aquest sentit, doncs, generen municipis com, amb casos com el de Castellà, que quan hi ha un creixement de generacions joves, doncs acostumen a no tenir volumetries o tipologia d'habitatge que sigui més flexible, que permeti més entrar i sortir, perquè som grans però també som petits, i això, l'habitatge és una cosa molt rígida i que requereix un llarg termini. De fet, i tanquem ja el tema si voleu, l'habitatge doncs continuarà sent diguem-ne la gran pedra a la sabata d'aquest mandat, perquè encara que es faci la Playtex, continua havent-hi veus crítiques, fins i tot políticament ja s'estan veient moviments doncs, de veus crítiques que s'alien amb algunes forces que ara mateix no tenen representació a l'Ajuntament, però que la bandera de, o la bandera contra la Playtex estranyament continua hissada, no? I aquest debat, per exemple, doncs, també demostra que no hi ha punts de vista molt coincidents en un problema que és molt gros.
No, jo crec que tots, al final, tots els presents en aquesta taula tenim clar que hi ha una crisi d'habitatge i que podem estar d'acord o en desacord d'algunes, però que tots hem de remar en la mateixa direcció per donar habitatge al municipi, ho estem fent, aquesta taula que comentava la Dolors, que són proposants, perfecte, però si al final té una bona causa i una bona sintonia i tothom pot extreure informació d'aquí i que tots al final anem en la mateixa direcció, jo crec que és clau, no? Una mica el que ens comentava el Julià, doncs que hi haurà forces que es voldran aprofitar d'aquest soroll, però nosaltres si al final tenim clar que tots serà una causa d'aquest mandat i serà dels propers, parlem que és una crisi de país, de municipi, i que tots hem de vetllar perquè hi hagi el màxim d'habitatge possible per tothom.
Si us sembla, passem ara ràpidament, no sé si hi haurà tant debat, però sí que és un tema recurrent en el ple, que és el tema de les pròrrogues. Contractes, s'arriba a una pròrroga, i en aquest cas també veiem dues maneres molt diferents de veure com es gestiona, doncs, en aquest cas, l'administració com un ajuntament. Parlem, en aquest cas, del contracte del servei de neteja d'equipaments com les escoles, els edificis municipals i equipaments esportius, i crec que és un any que seria ja l'últim que es pot, diguem-ne, donar aquesta pròrroga, i per tant, s'haurà de crear unes noves bases per tornar a fer una adjudicació. En aquest cas, doncs, sí que ens va quedar clar que és legal, però doncs, sembla ser que també doncs, és reactiu, no? Com s'ha comentat abans del tema d'aquest projecte doncs, de Can Carner Sud, doncs, bueno, que falta com a anticipació, com si l'equip de govern doncs, no féssiu els deures. I per tant, doncs, com que no hem fet els deures, demanem una pròrroga.
Jo crec que això no és cert. Al final, les pròrrogues formen part de tots els contractes. Una altra cosa és que anéssim a una pròrroga forçosa en aquest contracte. Però tu pots fer un contracte de 3+1+1 i al final la pròrroga, des del primer moment que tu muntes aquesta licitació, està contemplada dins d'aquest contracte. Les pròrrogues són formes de sortida si un servei no està funcionant de que no la puguis executar, perquè no s'executen d'una manera automàtica. I en aquest sentit és un servei que està funcionant, que s'ha modificat el contracte perquè te necessitaven més hores. Segurament, com anticipàvem ahir, haurem d'anar a una altra modificació en aquest contracte. Però està funcionant i les pròrrogues formen part d'aquests contractes. Podríem fer un contracte a 5 anys, que no hi hagués cap pròrroga i no hi hagués cap punt de sortida. Però jo crec que a vegades també criticar una pròrroga...
És com curar-se en salut, llavors. És no tancar un exercici de tan llarg termini. Per això les administracions recorren aquest 1+1 o 2 o...
O hi ha 3+1+1, que dius quin sentit té dues pròrrogues dins del contracte. Bueno, però si no està funcionant alguna cosa, és una manera que tens de sortir, perquè si no, no pots marxar d'aquest contracte. Si està funcionant, el pots mantenir. I al final et dona aquell marge, com si no fos una pròrroga, en què ja estem treballant en la pròxima licitació.
Sí, mare.
No, que tot això, o sigui, tornem al mateix de sempre, és legal, clar que és legal, però no és la millor manera de funcionar. Una de les crítiques que vam fer nosaltres és que això dona, per exemple, inestabilitat a les persones que treballen, i el que se'n va respondre, que a vegades, no sé, jo penso que es pensen que no tenim capacitat de raonar o de veure les coses, no? No sé, a vegades em sento tractada una mica com de... Ai, que no t'enteres, no? Se'ns va dir, i tant, que dona estabilitat perquè la gent tindrà un any més de feina. I diu, home, si tu, jo sé que s'acaba el contracte, ara jo no sé si tindré un any més de pròrroga i un any més de pròrroga o no el tindré. Clar, això és una inestabilitat laboral realment important. I després jo entenc que les pròrrogues poden estar previstes en el contracte per si hi ha alguna cosa que dius, tenim un marge de resposta, però és que aquest govern les esgota totes, i en l'anterior ple, o fa un ple o dos, fins i tot vam fer una pròrroga forçosa per poder... Home, però què és això? Jo entenc que en algun moment donat diguis, mira, ens veiem obligats a fer aquesta pròrroga perquè s'ha de fer aquesta modificació i abans de fer un nou contracte volem mirar si funciona. D'acord, jo ho entenc, per això serveixen les pròrrogues. Però que sistemàticament esgotem totes i cadascuna de les pròrrogues a cada un dels contractes, creiem que no és una manera adequada de treballar.
Forçosa no. Després exacte. De 50 anys de contracte.
Sí, forçosa després de 50 anys de contracte, que té tela, eh?
Tela, igual que les d'escombraries. Forçosa perquè les dues pròrrogues no van servir per fer el nou contracte. Esgotem i no millorem. I en el nostre cas, perdó, Miqui, no sé si et tocava tu, però clar, ahir renovàvem el contracte de neteges i la nostra crítica era ens porteu una pròrroga d'un contracte que no sabem com valorar perquè us hem demanat uns informes de com ha funcionat unes valoracions, us les hem demanat per escrit, us les hem demanat en persona, hem entrat instància i no les hem tingut. O sigui, que cada vegada que dius que aquella informació que nosaltres, la resta de grups, demanem a l'equip de govern ens arriba, podríem treure un gran llistat de moments en què la informació la demanem i ens quedem sense tenir-la, perquè després arriba la pròrroga, es renova el contracte un any més i bé, la valoració aquella que ens hagués pogut portar a fer possiblement un sí, endavant. Oh, és fantàstic com està funcionant, endavant, és una pròrroga que val la pena. O dir, no, és que en aquesta pròrroga s'hauria d'apretar per aquí, o Déu meu, com podem prorrogar això? No podem valorar-ho. Per tant, no us estranyi que ens cridi molt l'atenció que treballeu a nivell de pròrroga i repròrroga i fins i tot pròrroga forçada, i per nosaltres és una manera molt còmoda per l'equip de govern, però que no és útil per portar millor la gestió municipal.
La paraula és la que has dit, que és la, suposo que és la comoditat, perquè si tenim 2 anys de pròrroga i un cop en el primer any, en la primera pròrroga, ja comencem a treballar com ho estem fent ara, doncs ja igual no cal explotar la segona. Però bueno, sí que és veritat que hem d'estar al corrent tots que també s'ha tornat uns diners d'una subvenció Next Generation a Europa, que tenia l'Ajuntament, de 300.000 euros per unes proves que hi havia pel tema de residus i del porta a porta, i són uns diners que s'han tornat perquè ja ven, sembla, no sé si del 19 o del 21, això ho vaig llegir-ho i no me'n recordo, i no s'han de tornar perquè no s'ha executat res del que hi havia previst per fer-ho, eh? No passa res, però imagino que aquest és un contracte que potser sí, que tot i ser forçós i tal, és un contracte molt delicat.
L'estem passa res, ara. Passa.
Passa. Però vull dir que podria donar-se que en un cas, en una licitació, però que el problema és que es dona amb tots. Mm. Es dona amb tots i aprofitem una mica massa les pròrrogues. Mm. A vegades també diem, home, és criticar. Jo dic sí, passa, perquè a vegades no tot és... Però... És molta pressió, és molta feina, és molta cosa, i el tema del residu és una cosa...
És crítica constructiva, no t'equivoquis. Sí, és crítica, correcte, no és dolenta. En el nostre cas fem crítica constructiva.
Tots ho fem, si no, que sigui constructiva.
Bueno, nosaltres també opinem de que s'està abusant massa de les pròrrogues. Crec que hem arribat a un punt que ara tenim un cúmul de tots els serveis que hi ha donats a empreses privades. De tots s'estan preparant les licitacions noves i s'està acumulant molt la feina per aquest any, perquè ja estan totes al tope, no? I llavors crec que ara es podia haver anat, que algunes doncs no apurar a fer-ho i n'ha fet feina abans, perquè ara toca fer feina de valent durant aquest any, perquè es tenen de fer moltes licitacions i fer les licitacions són complexes. I, bueno, sí, dona més temps per estudiar-les, adaptar-les més a que siguin més modernes i tot, però crec que són masses per aquest any, perquè, és clar, s'ha abusat de totes i estem una mica saturats amb el tema aquest, no?
Ves que no
jo no sé si en queda alguna encara per poder fer. Igual encara es queda alguna sorpresa en els pròxims plens d'alguna altra licitació. Jo no ho recordo, però em sembla que estem totes en el tope. I amb el tema del que deia la Marga del tema de la gent i tot això, doncs, bueno, jo també penso, doncs, bueno, si tenen un any més, doncs tenen la feina segura. Però, de totes maneres, també hi ha moltes licitacions que el que es fa és...
Subrogues personal.
Que es prorroga personal. Llavors, esclar...
Subroga.
No? Subroga és la paraula
correcta. Sí, jo crec
correcta.
Que és subroga. Sí.
Es subroga personal. Llavors, ja és una obligació que tenen, doncs, que el personal... I també els altres tenen l'avantatge que no en tenen de buscar, que tampoc és fàcil ara buscar personal, no?
I això genera també que la pròxima licitació serà molt més cara. Si tu apures aquesta pròrroga, que ja tens un preu marcat, ja saps, tens assegurat el que et costarà. Si tu ara vas a una pròrroga on hauran de subrogar un personal i tot, el cost ja de sortida ja serà molt més elevat.
Perquè s'acumulen les indemnitzacions i tot, no, també?
Que també hi ha un estalvi.
Passem, si voleu, al punt, en aquest cas, que portava la CUP, aquesta moció, que és també és un debat de model, aquest, de parlar de model, què és un museu, què no és un museu, les implicacions que comporta, els compromisos. Jo he vist obrir un museu del gas a Sabadell, que és la capital del Vallès, i que l'han tancat, i obert com si allò fos el Museu del Gas de Catalunya o tal, i va ser una desfeta, es pot considerar així. En tot cas, si vols comentar, Marga, la vostra idea, la vostra proposta, i quina reflexió fas després de que fos tombada la vostra proposta.
A veure, la proposta era començar a caminar per, a la llarga, tenir un museu local. No era per tenir un museu demà, com deia Junts, a Correcuita, ni molt menys, i no era un menyspreu, ni molt menys, el que ja s'està fent. Al revés, era valorar tant la feina del que s'està fent que nosaltres la volíem enriquir amb un museu local que tindrà unes competències que no són gens a l'atzar. Vull dir, està molt clar que pot fer un centre d'interpretació, està molt clar que pot fer un arxiu municipal, està molt clar que pot fer un museu. Claríssim. Llavors nosaltres el que dèiem és la feina que s'està fent ara actualment és molt rica, i el museu l'incrementaria, l'enriquiria amb funcions que legalment pot fer un museu i que això no. Però no ho volem per demà, ni per demà passat. Ni hem donat ni una ubicació, ni un agent. Senzillament hem dit, estaria bé començar a caminar junts perquè acabem de en el temps tenir un museu local. I llavors ens hem trobat que els grups polítics que l'han tombat han dit: nosaltres volem amb el temps tenir un museu local. Per tant, votem en contra de la moció que demana amb el temps tenir un museu local. Perdó? O sigui, s'han fet unes tergiversacions increïbles del nostre argumentari, increïbles, però aquí torno al que dèiem abans. En cap moment l'equip de govern que tenia aquesta moció des d'abans de Nadal, disculpeu els equips de l'oposició que us va arribar més tard, l'equip de govern tenia aquesta moció des d'abans de Nadal, en cap moment es va posar en contacte amb mi per dir: Marga, això no ho veiem clar. Què no veieu clar? Parlem-ne. Jo no sóc una persona tancada. No, o sigui, des d'abans de Nadal, i no es va dir res. Llavors, encara se m'ha dit: tu tampoc m'has enviat un WhatsApp, perdó. Jo,
Junts va demanar que quedés sobre la taula.
Sí, però ells no són qui per demanar-la. O sigui,
no, dic
si s'haguessin posat d'acord amb mi...
Podies haver agafat això
no,
a la proposta de Junts.
Això? No, si jo volies... tinc claríssima l'opció que tenia. Si Junts hagués demanat una reunió i ens haguéssim trobat i dic: ah, ostres, doncs mira, Juni, és veritat, teniu raó, no hi havia pensat, doncs mira, saps què? La deixem sobre la taula i treballem-la conjuntament i presentem-la d'aquí un mes o dos. Però no, o sigui, m'ho diuen en el mateix dia que es vota el ple, no. Ja no tinc marge de maniobra. Què he de decidir jo per tot l'equip de la CUP que la deixo sobre la taula? Mm-hmm. És que ja no tinc marge de maniobra. Igual que la regidora de l'equip de govern. O sigui, tu tampoc m'has enviat un WhatsApp. No, perdona, jo us vaig enviar la moció, la pilota està a la vostra taulada i ara sou vosaltres els que heu de contactar amb mi. És que hauríem fet una esmena a la totalitat. I això fa por de debatre. Parlem-ne. I potser amb aquesta esmena a la totalitat la mirem i jo dic: doncs no està tan bé com em penso. I des de la regidoria diuen: ah, doncs no està tan malament com ens pensem. I arribem a un punt mig. O sigui... El meu enuig no és perquè s'hagués votat en contra. Quan es porta una cosa a ple, ja saps que tothom tenim la nostra manera de pensar i podem argumentar a favor o en contra. El meu enuig és perquè es va tancar la porta al diàleg. Es va tancar la porta al diàleg. En cap moment ningú es va posar en contacte amb mi per dir: mira, Marga, és que creiem, veus, com això alguna vegada amb alguna altra moció se'ns ha dit, és que aquesta frase d'aquí, tal com està posada, sembla que sigui un menysteniment a la feina que s'està fent. Ah, home, jo crec que no, però a veure, mira, i si la redactem així, us sentiríeu més còmodes? Doncs mira, sí, doncs canviem la redacció. Això és treballar en equip, això és treballar conjuntament. I no ho hem pogut fer, senzillament es va dir que no, en el mateix dia del ple. Doncs, molt bé.
Anem, si voleu, a la resposta, doncs, diguem-ne, com a força majoritària que vau donar, Rubén.
No, tal com va comentar, no, la companya d'Elisabet Espanya, segurament en el fons de la moció, doncs, compartim moltes propostes. Tenim el centre d'interpretació, hi ha més de 2.000 objectes allà exposats, obrim, ens parlaven de la guia didàctica, ja estem fent visites. Però abans de portar una moció, s'ha de fer una valoració també, perquè portar mocions i no tenir previst quan les podrem aplicar, és difícil.
Perdona, soc de l'oposició, jo no les he d'aplicar.
No, no,
jo
no.
Us porto un projecte,
però...
treballem-lo conjuntament. I
s'ha fet una valoració de costos, es necessiten com a mínim uns tècnics, es necessita un espai de conservació,
això
es necessita un espai...
Això a la moció està posat. Busquem quins tècnics, Marga, busquem quin espai, busquem quin pressupost.
Marga, ens estàs criticant que no ens hem posat en contacte quan és la manera d'operar de normalment de la CUP.
Sóc jo, una. Vosaltres esteu a govern, teniu tot l'equip de tècnics
al
darrere
estem, i sou 12. I com nosaltres estem
teniu els tècnics al darrere. Teniu tots els tècnics al darrere, teniu hores alliberades de feina per fer aquesta feina i, a part, si nosaltres us presentem una cosa que el vostre suport és decisiu, val? Però el i tu més, que voleu que
no,
us
no,
digui,
el tu
és
més,
un
no.
Argument molt... Ah,
no,
tu et queixes ens... d'això, doncs mira que tu...
És que
home,
ens
és
estàs
com
dient
molt
que en cap moment hem contactat.
És que no heu contactat en cap moment amb mi.
Però això també ho pot ser a la inversa. Si tu presentes una moció, pots demanar a l'equip de govern què els hi sembla i agafar un input de com va. Nosaltres
però per què ho he de preguntar jo? O sigui, jo la lliuro. Si a mi...
A veure, si jo presento una moció és perquè s'aprovi. Si nosaltres presentem una moció és perquè s'aprovi. Perquè s'aprovi, tens de saber el parer d'ells. Perquè
però
per
altres
molt que
vegades,
d'acord,
Juni,
i votem a favor, si ells voten en contra, tenen majoria.
Sempre
per
que
tant,
he presentat...
la nostra política sempre ha sigut. Presentem una moció... I llavors els truquem i els hi preguntem: escolta'm, què us sembla això? Vale, sí, no, això ho podem rectificar-ho. Si modifiqueu això, com deies, doncs llavors us podem votar a favor. i busquem, no és l'experiència que tenim. Busquem el consens amb el tema aquí.
Quan nosaltres hem presentat una moció, la regidora responsable, la regidoria responsable d'aquella moció s'ha posat en contacte amb nosaltres. Mira, Marga, hem rebut aquesta moció. Amb l'Anna Riera m'he trobat més d'una vegada. De seguida.
Sí, acabem la roda i ràpidament després anirem de fer-ho de Rodalies.
Us comento que amb altres mocions, la setmana abans de les informatives, ha sortit algun tema o s'ha parlat d'algú o s'ha acordat que hi hauria una trucada o una... Però és que de les informatives, igual jo recordo malament, que no m'agafés despistat, però jo juraria que ningú va dir res. I m'entens? Jo sí crec, jo també entenc la versió tal, però jo crec que com vam parlar, que per això fem les informatives, és que has dit, doncs escolti, miri, hi ha això, o truquem-nos, això ho feu amb els grups, però nosaltres un parell que n'hem presentat s'ha fet, i en aquí no vaig trobar, a mi em va estranyar de cop tot ahir i tal i qual, quan jo repeteixo el que vam dir nosaltres, que és interessant i agrair tot el que està fent l'Ajuntament, va al final, però també era una aportació més el que van fer amb les excavacions de Sant Feliu amb el projecte de Junts, o el que presenta
ella. Ei, cuidado, Miqui.
Sí.
Jo ho vaig sentir ahir, sí. I aquí poso un alto, i clar,
sí.
No es van fer excavacions a Sant Feliu. Una propietat privada es va veure obligada a fer-ho, ho ha pagat la propietat privada, i l'Ajuntament aquí no hi té res a veure.
Però jo ho vaig veure per...
Sobre això es va fer una xerrada a Sant Feliu, sobre una actuació amb una propietat privada, sense ni informals, ni no demanar-los permís, però com a mínim dir-los. Se'n van enterar per xarxes. I llavors hi van dir, ah, podeu venir. A veure, no
sí,
podem.
La meva reflexió
no
és que
allò
Junts...
És, jo ho he, només, jo ho he vist. Només hi havia gent enterrada, no hi ha cap més valor a gent enterrada, que després ja ens van dir que els ossos no es poden posar en un museu, ¿vale? Però allò era una cosa privada. I van i fan una xerrada sobre una cosa privada i no
diuen les restes no són privades, Les restes era privada la finca.
De pagar,
Clar, perquè això és el que diu la llei, és el que és legal. Sí, no defenseu tant la llei, la llei diu això. I què? I tombes antropomorfes. I a més, amb un esglaó temporal que indica que allà hi havia hagut una riquesa de comunitats molt gran. Vull dir, la finca és privada, sí, i la llei marca que quan una finca privada es troba en coses d'aquestes, el propietari, abans de continuar treballant, ha de, com a mínim, fer un estudi. Sí, això ho diu la llei.
Es va fer,
però les restes no són privades, Les restes són patrimoni de Catalunya, són patrimoni cultural.
Però no es pot exposar això.
No, però jo...
No, estan en un magatzem de Cervera podrint-se.
No es pot exposar, perquè els ossos no es poden exposar. Ja ho va dir-ho, els que hi ha al CINAC és una reproducció feta amb material artificial.
És una recreació.
És una recreació, però no es poden exposar. Llavors, esclar, tenim d'estar una mica al cas.
Centrem una mica el tema, perquè ens hem desviat.
Només és a nivell de poble, de benefici pel poble. Jo dic això perquè jo vaig veure la vostra foto, la teva en concret, en el d'això. Jo per això fico...
No, nosaltres és a Castellà Vell que hem fet aquest acord de pressupostos per el de Castellà Vell. Però no ens hem fet cap foto en allà, una cosa privada.
D'un lloc i d'un altre, més el que fa l'Ajuntament, més el que ha presentat la CUP, o el que presentem, és el que jo vaig dir ahir, és traiem l'O i posem I perquè construïm tots, és un benefici pel poble.
Però aquella moció oblidava completament el centre d'interpretació que tenim i amb el que hem treballat. Sembla que nosaltres, des de l'equip de govern, no hem fet res.
I en allà hi ha un bon centre que, per cert, crec que hi ha més d'un aquí que no l'ha anat a veure.
Ah. Llavors, mira, això és una cosa que ja s'ha dit un parell de vegades. Us convidem a anar-hi.
Però
què n'heu de fer?
Per fer un museu però, i no has anat a veure el que hi ha.
Però qui ets tu per dir que jo no he anat a veure el que hi ha?
Com ho saps?
Jo vaig estar en l'equip que estava dient que fèiem allò. Jo no vaig... En cap moment he dit que no he anat. No. Això ho va dir la Iolanda. La Iolanda va dir, a veure si us convido a anar-hi.
I tu no li vas dir que hi havies anat.
Què vols que li digui? Mentidera?
No, perquè semblava, amb l'explicació d'aquesta moció, que hi ha coses
que
no s'han explicat.
Durant temps que no hi havies anat.
No.
Per tant, és això, la deducció.
La gent posa...
Si tu no poses clar, et diuen una cosa i tu no ho reafirmes, no, jo hi he anat a veure-ho.
Bueno, jo tinc la meva manera de defensar les coses. No tinc per què anar donant explicacions, ja està.
Però vull dir que... Però va donar a entendre que no vas anar a veure.
Que es vagi donant per suposat que jo no sé de què estic parlant, és un insult.
Sí, passa. Bueno, queda dit, però dic que si passem a net, perquè ens hem desviat tant que entenc que pot haver una confusió. Era una moció de la CUP que demanava que s'iniciessin les feines per que Castellà tingui un museu. Un museu que vetllés pel patrimoni i es treballés a nivell museístic. I l'equip de govern va posar sobre la taula que hi ha un centre d'interpretació i que la seva voluntat doncs és anar fent aquests passos dintre d'aquest centre d'interpretació, que no sé si un dia serà o no serà museístic, i si voleu un dia fem un monogràfic i expliquem a la gent què implica tenir un museu, perquè acabo de parlar-vos d'aquest famós museu del gas de Sabadell, que semblava que allò seria molt, molt, molt potent, i és que no va aguantar, després de la pandèmia el van tancar, i a vegades generar equipaments, després els has de mantenir.
Una despesa.
Sí, aquest tipus de coses...
Bé, no, ja hi ha coses en marxa que estan fent el seu camí per arribar en aquest terme. Ja hi ha coses que estan en marxa.
Però que està en marxa no és un museu. És a dir, estem parlant de dues coses. Per això jo estava posant sobre la taula que hi ha una proposta d'un museu i el que hi ha no és un museu. Simplement és això, que ha quedat una miqueta, jo crec, les posicions clares. Vull dir que una cosa és un wishful thinking, no?, que diuen els anglesos, que seria podem fer un museu, a veure si el podem fer, i una altra, però mira, és que tenim un centre d'interpretació. Bueno, doncs ha quedat així. En tot cas, segurament, jo crec que Castellà acabarà tenint un museu, mira què dic.
Sí, sí. No? Nosaltres tenim clar i a on.
Bueno, es parla de Calgurina, tot
clar,
i que...
Però això ho vota en contra.
Es parla d'aquest equipament,
Fa falta un procés participatiu i tenim d'esperar les coses que vagin en el seu pas.
Bueno, potser està fent una mica Nostradamus. O sigui, m'estàs dient que Calgurina podria ser el futur museu de Castellà?
A nosaltres farem aquesta proposta.
Ja t'ho avanço.
Ja esteu fent els programes de
nosaltres, no? Nosaltres, ja t'ho avanço.
Aquí hi ha la ràbia que la CUP es va avançar a demanar al museu.
No, tu vas tenir...
Volia tancar el tema i
vaig tenir l'idea. Vaig anar a una xerrada i aquesta xerrada em va donar una idea divina, una inspiració, i vaig fer tota una moció.
Així no es fan les coses.
Clar que no.
Nosaltres estem picant pedra, amb el tema de les excavacions arqueològiques ja fa 2 anys, vale? I estem tenint coses per poder tenir a dintre el museu. I ens n'hem preocupat nosaltres. L'equip de govern, a la proposta que vam fer, ens ho ha acceptat i ja està, és l'acord de pressupostos, però per tenir coses en un museu, primer estem
d'excavar. Jo només et demanaria, vale? Juni, que no t'inventis coses, perquè no saps res de mi, res. No t'inventis que faig i que deixo de fer i com, de quina manera...
Ho vas donar a entendre.
Tu
ho vas entendre. I ho he contrastat amb altra gent.
Gent que em coneix molt bé.
Entenc que això potser això no seria... No és part d'aquest debat, perquè va passar en el ple d'ahir.
Home, que et diguin mentidera a la cara és dur.
És preocupant saber que ens observen, sí, i que segurament fan tatxades. El dia que nosaltres, Esquerra, volíem fer venir a la inauguració del CINAC, ens van dir que no era accessible, que no podríem pujar. I dintre del grup tenim una persona que va amb cadira de rodes i que aquell dia de la inauguració vam fer costat per dir anirà una altra persona, però els regidors no anirem perquè aquesta altra tampoc podrà accedir.
Però si hi ha l'ascensor?
Ara sí, però el dia de la inauguració no devies anar perquè no funcionava.
I vaig anar-hi, ja ho crec. Com que no hi vaig anar-hi? Si m'estic...
El dia de la inauguració no funcionava.
Veig que se m'ha descontrolat avui el debat.
El tema és sentir-nos...
Per un tema que sembla simplement, doncs, gairebé intel·lectual, parlar d'un museu, no?
I a més hi vaig pujar-hi.
No hem de baixar el fang per parlar d'un museu, sisplau.
Vam parlar de que no, però anava. Hi va haver una confusió amb això.
Jo l'única petita d'això és que la setmana abans no haguéssim parlat de tot això. És el que més m'estranya de tota la situació. Perquè tot això ho podíem parlar la setmana anterior i després pues, tothom, inclús el que la presenta, pues, la canvia, el retoca, està d'acord o no està d'acord.
Són egos.
Deixeu-me 5 minuts extres, que he demanat permís al company realitzador i ens els dona, ja que estem aquí una miqueta en calent i tenim un país ara mateix que està patint aquesta crisi de Rodalies, i ja que tenim presència de les forces de l'Ajuntament, si més no, tinguem aquí un testimoni polític de cada grup de com està veient aquesta situació. Si voleu, comencem pels que governen, en aquest cas la força del PSC, sí, governa Catalunya. Com creus que s'està entomant aquesta crisi? Hi havia cares de molta preocupació, hem vist molta pressió amb aquest govern de la Generalitat, s'estan ensortint, no? La ciutadania, doncs, des de la indignació a la depressió.
No, és preocupant. Tenim un país paralitzat, indústries que no poden arribar als treballadors, estudiants que no poden anar a estudiar, autobusos col·lapsats... Bueno, tenim un problema aquí que segurament ve d'inversions anteriors que no s'han pogut fer. Se'ns ha ajuntat tot una mica a nivell de país, a nivell de pluges... un país paralitzat. S'ha demanat la gratuïtat del transport, no?, en aquest sentit, per poder millorar, però que és veritat que aquestes inversions que s'havien d'haver fet i s'havien de continuar fent en els últims anys, doncs no han estat les necessàries, i preocupats.
Uh-huh. A veure, Dolors, per part d'Esquerra, a nivell de castellà.
A nivell de castellà, el problema de Rodalies també el patim, per molt que no arribi el tren, i ens dol molt com s'ha tractat a nivell municipal, perquè no s'ha fet una menció de les responsabilitats que tenim, i només vull dir que a l'any 2022, la Marga hi era, crec que la Marga i jo som les úniques que estàvem en aquell plenari, però 8 dels regidors de l'equip de govern hi eren. El ple d'octubre de 2022 es va fer una moció conjunta, la va preparar Esquerra, però s'hi van sumar CUP i l'equip de Junts d'aquell moment, i l'equip de govern va votar en contra. Entre ells, 8 regidors, una d'elles és l'actual alcaldessa, va votar en contra de demanar el traspàs de Rodalies, de demanar més inversió i, evidentment, el manteniment, possiblement hagués evitat accidents com el de Gelida. I no ho dic jo, ho diu el Pere Macias, que gestionar Rodalies des de la proximitat és la millor manera de poder fer un manteniment del que és el nostre transport ferroviari. I aquí ho deixo. Em va doldre molt llegir l'article de la setmana passada de l'alcaldessa i veure que ho portava tot. Tots estem plegats, però quan hauríem d'haver fet coses per demanar aquest traspàs en el seu moment, no estàvem plegats. L'equip socialista va votar en contra. I, evidentment, nosaltres des d'Esquerra no hem deixat de demanar aquest traspàs i aquesta millora d'inversions i manteniment, tant al nivell municipal. Era un dels punts importants. El primer que teníem de transport sostenible era recuperar Rodalies i més inversió. A nivell de Generalitat va servir per investir el president Illa, i a nivell de Congreso de los Diputados per apretar a l'equip socialista. Aquests tres elements no s'han alineat i des de castellà no hem vist que hagin apretat. I aquí ho deixo.
Joan,
ara toca a mi.
Ara toca a tu.
Bueno, nosaltres el que pensem és que és una vergonya. Jo em centro amb el govern central, que ens han pres el pèl durant 20 anys. Els governs socialistes, Zapateros, Aznar, el Rajoy, venint aquí a fer promeses i no invertir absolutament un duro després del que prometien, a bombo i platillo. Tots els governs centrals ens han promès, són ells els propietaris d'aquí. Vull dir, nosaltres el tema de que Rodalies passin aquí estem totalment d'acord, però vull dir que fins ara les promeses no s'acompliran, i això és la vergonya. Vull dir, i no només amb Rodalies, sinó amb carreteres i amb tot, i vull dir, no s'inverteix. Vull dir, allà a Madrid tenim el funcionariat de que, bueno, des del govern diuen es té de fer això, però després es frena per un cantó o altre. I les inversions en aquí després, de tot el que són pressupostos i el que signen, arriba una misèria i companyia, i és una vergonya, i això està passant fa la tira d'anys, i governi qui governi. Llavors, doncs, bueno, aquí, si a Madrid no ens envien el que ens prometen, perquè és clar, ens fa moltes promeses, a més ho anuncien a bombo i platillo, i llavors aquí no arriba res. Llavors, és clar, es va deteriorant, i arribem a un cas ara que és un caos total, i és totalment una vergonya.
Sí, Marga.
Mira, en aquest cas estic d'acord amb el Juni. O sigui, no, sí, no t'acostumis, sí, sense que serveixi de precedent. No s'inverteix a Catalunya, i no s'inverteix a Catalunya perquè som una colònia. Ni el PP abans ni els socialistes ara invertiran mai a Catalunya, perquè no invertiran mai un duro en una nació que en qualsevol moment pot ser independent. I per tant, com que ens consideren com a súbdits una colònia, mai permetran que nosaltres estiguem millor que poden estar a Madrid o altres llocs que sí que consideren seus. Som una colònia i una colònia ocupada, i no invertiran mai ni un duro en nosaltres. Per què ens fan promeses? Perquè callem. Però no invertiran mai res, i això és que fins que no aconseguim la independència no decidirem nosaltres com han de ser les nostres infraestructures. Això està claríssim.
Si vols tancar, Miqui, perquè ja estem 10 minuts per sobre de les 8.
Jo crec que això és un problema que ara s'ha accentuat amb el tema de les pluges i les pluges que venen. Tenim un gran problema d'infraestructures. Jo he tingut un fill 5 anys, ara ja fa 5 anys que no hi va, però els 5 anys anteriors cada dia anant a Manresa, i dies de molta pluja i tot, i havien anat a portar-lo amb cotxe, perquè justament a l'accident que van tindre, que en aquell dia va morir un senyor una hora després de passar el tren que duia tots aquests joves, no el meu, tots els joves que anaven al col·legi i que venien cap a Sabadell. Això ha augmentat aquest risc d'aigua d'ara, és brutal, però és que nosaltres coneixem aquesta zona, però si algú se'n recorda quan hi va haver els incendis de no fa gaires anys, de la Catalunya oblidada, de tota la Ribera d'Ebre, hi ha una via de tren de Reus a Riba-roja d'Ebre que és dantesc, és de pel·lícula de terror. És un atras per un país que ens denominem Catalunya, que té tantes banderes, que tant d'això, i tenim les infraestructures tremendament atrasades i vergonyoses. Però en plural, eh? I li explicaré qui vulgui i quan vulgui. Amb túnels inundats, aigua per darrere, els maquinistes demanant que no volen anar. Estan trams tancats i molts dies ni funciona, i no sé ni si està en funcionament. Però no, hem portem masses anys que s'ha tret un rendiment, molts anys tots els governs, eh? Tots, traient un rendiment econòmic, si vagons, si estacions i tal, i el manteniment de la via, ningú. Vies i infraestructures, ningú. Doncs jo crec que és com a país, doncs tenim un dèficit d'atenció i d'aviam si una vegada per tot surt una remesa de polítics que realment el sou que tenen i la lluita que tenen sigui per servir en el poble, no per servir-se del poble. Soc molt crític amb el sistema polític. Ho havia dit mil vegades, quan havia vingut aquí a Tertúlies, el sistema no funciona. Soc molt crític amb tot el sistema. No fico banderes, no fico partits. Jo crec que és un còmput general i no s'han fet les coses a Catalunya, no s'estan fent les
però
coses
a Madrid mana
molt
qui mana.
Bé, i a Madrid mana qui mana.
El que s'hi ha de demanar és, ara han dit 8.000 milions, que els portin aquí i en aquí gestionem que es faci. Però no que els tinguin allà i vagin fent els projectes, sinó que els portin aquí, que aquí els tinguem, i és l'única manera, aconseguint que vinguin els diners aquí, que després des d'aquí doncs es destinin a fer el que es tingui de fer.
Bueno, la qüestió del traspàs de Rodalies continua doncs, el més calent a l'Aigüera, que deia aquell Joan Tardà, mític, diputat d'Esquerra Republicana. Ho deixem aquí, molt intens avui, més intens fins i tot que el debat, que el ple d'ahir, volia dir. En tot cas, moltes gràcies al CINC, també al nostre tècnic Adrià Tirado, i salutacions a l'audiència. Adeu.
Gràcies. Adéu. 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 Adéu.